De 20 anys que a Ràdio Estel treballem per la informació, la reflexió, l'acompanyament i el pensament humà. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible. Truca al 93 409 2770 o entra a radioestel.cat i informa't de com col·laborar-hi. Perquè al teu costat sempre som millors.
Recordant mossèn Jesús Sanz. Aquesta setmana a Catalunya Cristiana dediquem-li memòriam a un capellà que ha deixat una empremta profunda. Així ho descriu mossèn Enric Termes en un article on assenyala que mossèn Jesús no feia de capellà, sinó que ho era. Exercia la seva tasca amb bonhomia, proximitat i un somriure als llavis.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter. Aquest estiu, siguis on siguis, on tu vulguis. Ràdio Estel.
Més de 225.000 infants no tenen accés a la quantitat diària de llet recomanada. Cobrir-ne les necessitats és alimentar els seus somnis. Fes una donació en qualsevol oficina de CaixaBank o a granrecollidadellet.cat i aconseguim que no quedi cap nen sense bigoti. CaixaBank i l'obra social La Caixa amb el Banc dels Aliments.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle indecisa.
Doncs no sé què menjar avui.
Una dona d'aquest segle sense recursos. Moltes dones d'avui no són la dona del segle XXI que imagines. Truca al 900-811-888 i col·labora amb Mans Unides.
Benvinguts a Accent. Avui, Roman Jori entrevista Francesc Parellada, que ve a presentar-nos el llibre del coc, el primer llibre de cuina de la península Ibèrica adaptat ara al català modern. Francesc Parellada avui a Accent, amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.
Bon dia, què tal? Com estem? Avui tenim un vell conegut de la casa, que ja ens ha vingut diverses vegades, i avui ens ve pel seu quart llibre. Ens ha fet el llibre del coc, del mestre Robert. En realitat ha recopilat una sèrie d'articles que hi havia a l'edat mitjana, una labor d'investigació fabulosa, totalment fantàstica, vull dir, d'una dedicació, jo diria que franciscana, també. I, per tant, com cada setmana, pues, començarem a fer-li les nostres preguntes de rigor. Què tal, Paco, com estàs?
Hola, què tal?
Doncs pues vinga, comencem. Els canonges sempre han acumulat riquesa?
Bueno, els canonges eren una mena de funcionaris d'alt nivell del període medieval i, posteriorment, també. De fet, era gairebé una oposició. I la feina que tenien, malgrat que estava molt normada, no requeria un esforç extraordinari. I tenien, evidentment, un règim també alimentari, en general, molt favorable, i per això es diu allò, aquest menja com un canonge, no?
La crisi dinàstica i la solució de casp són vitals, no?, per entendre el menjar d'aleshores.
Per entendre sobretot l'evolució de la cuina catalana amb un punt d'internacionalització. Coincideixen amb l'aparició de la Corona d'Aragó des de Catalunya a Itàlia, al sud d'Itàlia. I això, com es veurà en el llibre de coc, té una influència en la cuina italiana notable. Encara avui, jo sóc molt amic d'uns que viuen a la Puglia. La Puglia és el tacó de la bota. I va caure amb les meves mans un llibre de publicitat de la Puglia, és un llibre de cuina que a cada restaurant, 100 restaurants de la Puglia, se li demanen que facin una recepta. I, per tant, hi ha 100 receptes en aquest llibre. 3 d'aquestes receptes són a la catalana. Imagina't, es campi a la catalana. I dius, aquest home, per què se li ha ocorregut això quan ja fa 400 o 500 anys que això va passar,
Alfons el Magnànim va generar canvis culturals i els més importants van ser la cuina, no?
Sí i no, Això es veu en el llibre de coc. El llibre de coc és Sant Sovinià, que vol dir hereu dels altres llibres que s'havien escrit de cuina, i el que sí que és, i això és molt important, el sí que hi ha són canvis amb 200 anys, clar, són molts anys, i la cort és exigent. I hi havia, bueno, en el llibre està, un llibre molt interessant, en un dels capítols que explica, estava normat això, els llocs de treball, i explica, doncs, què feia cadascú. I, clar, s'arriba, després d'aquests de 200 anys, amb un nivell de sofisticació important. I això, aquest moment, és la culminació d'aquesta sofisticació de la cuina catalana, eh?
Ferran I va ser el probable destinatari del llibre del Coq, volem dir que es va fer per ell?
Sí, sí. Això hi havia un gran dubte, si era el Ferran I o Ferran II. Tot passa a Itàlia. El llibre es publica imprès el 1520, això probablement en parlarem després, i aquest senyor es dona per suposat que era el cuiner, eh, de Ferran.
Servei al rei era una tasca complicada i cara. Per què cara?
Perquè el rei no acostumava a menjar sol, perquè exigia un nivell de tant dels ingredients com dels procediments important, perquè hi havia la por a l'emmagatzinament, l'enverinar el rei. Això estava molt vigilat i controlat, i per tant això requeria d'una colla de passos. La conservació dels aliments tampoc era tan senzilla com és avui. I els banquets, home, està clar que es necessitava que tinguessin també un nivell, especialment amb les espècies, amb el que era car, eh? Doncs que era car, vaja, que no era un luxe.
La corona d'Aragó era molt ben organitzada i cara. Organitzada ho entenc, però per què havia de ser cara la corona? Vull dir, per el manteniment d'ella, et refereixes?
Perquè va copiar, especialment quan va anar a Itàlia, la mecànica, els procediments, el boato, per dir-ho d'alguna forma, de les corts que ell observava. Perquè era molt important això per la corona d'Aragó. La corona d'Aragó sempre havia sigut una segona divisió. I quan arriba en Itàlia, s'enfrenta amb els protagonistes d'aquell moment, els francesos, la cort papal, els venecians, els genovesos, i clar, s'havien de posar a l'altura, fins i tot els vicentins, eh? I després van perdre pistonada, com ja he sabut. I per tant, van voler fer aquesta despesa a les corts italianes, fins i tot els que no tenien una gran importància militar, la tenien econòmica, i els hi encantava ser, estar vinculats a les arts, vinculats a l'arquitectura, vinculats a la pintura, i per tant era un acord que requeria molts diners per mantenir-se. I aquests van voler apuntar-se també, perquè si no estaven vistos com una mena de gent una mica primitiva.
Francesc Eiximenis és un xic puntillós, oi? Per dir que un ressupó era un pecat de gula.
Jo crec que tenia raó, però i què? Sí, home, si has fet un bon dinar, un bon esmorzar, arriba l'hora de sopar i fas 3 o 4, 5, 6 fins a 10 plats. Home, pensem que l'Eiximenis és un home que va escriure els procediments per menjar les instruccions pel menjar dels capellans. Per tant, havia d'estar al tanto amb això.
Rebre racions pel valor que sigui, segons nivell, tenia que passar que havia de sobrar molt menjar, no? Tant d'un dinar com d'un sopar com d'un esmorzar. Si li portaven 10 plats en el monarca, seria igual que per la senyora monarca. Dic jo que hauria de sobrar molt menjar. Això era el que es menjava després el personal.
Sí, recorda aquella frase, no? Això no es perdrà per tothom. Que es diu això, es perdrà. Diu no es perdrà per tothom.
I després, per què la fruita dolça portava recels?
No ho sé, francament, no ho sé. El que és cert, que a la cuina, com ingredient dels plats, no com a postre, eren més apreciats els àcids, els cítrics. Els cítrics estan presents a la cuina de l'edat mitja amb gairebé tots els plats. Es comença a abandonar una mica, precisament, en el moment del llibre de Coq. Però mira, l'altre dia érem a dinar en un restaurant francès, per entendre'l, eh? Perquè la nostra obligació com a restauradors, doncs, saber tot el que es fa i mirar per... I després també hi ha un tema de reputació. Tu no pots dir que saps de gastronomia, estàs al tanto si determinats restaurants no hi has anat. I vam anar a un restaurant molt conegut d'una família que són els Troagros a França, i ja, bueno, tots tenien un to de cítrics, tant la carn com el peix, que ja no vaig dir res, però a mi em va recordar molt la cuina medieval catalana.
La gamma de vins era pràcticament estrangera. Fa estrany, no?, amb la de vi que es feia aquí al país, que portessin vi de França o vi d'Itàlia. Fa estrany, no?
Sí, aviam, això és un tema que ens n'hem oblidat, eh? Del meu record, els vins que es feien a les cases de pagès n'hi havia de tots colors, però no blanc, negre i rosat. De tots els colors vol dir de totes les qualitats. En general, eren àcids, dolents, alguns rancis. O sigui, costava fer un vi de qualitat per la tècnica i perquè tampoc es controlava tant l'impacte de la natura. I per això suposo que a l'arribar a Itàlia descobreixen una quantitat de vins que, bueno, doncs això els hi fa substituir els vins que podien, en tot cas, portar des de Catalunya i Aragó. Penseu una cosa, el Ferran es queda a Nàpols, eh?
Ja.
O sigui, avisa la seva dona i li diu, escolta, cuida-te'n tu de tot això, de la península. Jo em quedo aquí i, entre d'altres coses, va tenir un, almenys que se sàpiga, un parell de mans. I
només?
Tant, sí, que se sàpiga. Que aleshores és normal que, bueno, miressin en dels vins que hi havia per allà.
El banquet de la Juerga havia passat a tenir una funció política i diplomàtica. O sigui, que quan venia un diplomàtic li muntaven una bacanal, o com anava això?
En el llibre hi ha un capítol, una part del capítol fantàstic, fet pel Toni Riera. El Toni Riera és un catedràtic de medievals de l'OB, que és el que en sap més, un especialista en gastronomia medieval. I explica el funcionament de tres àpats, de tres grans banquets, ducs de Borgonya, italians i catalans. I és sorprenent, és extraordinari. Això combinat amb la normativa del servei, i l'encarregat d'això, i l'encarregat de l'UAT, i l'encarregat de... et dona una imatge de la importància dels banquets, tan diplomàtica com gastronòmica. Gastronòmica perquè té un interès per nosaltres, veure com ho feien, però diplomàtica perquè era un exhibidor. T'has fixat en aquests desfiles dels xinesos i dels russos?
Sí.
Una colla de carons i tot això. Doncs una mica era això, eh? Si eres capaç d'organitzar un banquet de primeríssima divisió i el menjar portava coses de tot arreu, tenies capacitat logística, tenies diners, tenies capacitat d'organització, i durant el banquet podies discutir coses, eh?
La col·locació dels assistents es feia complexa, tot això ja ve de lluny, no? Quan montes una boda, tu, o un...
Sí, sí, sí.
Tu, aquest, el poso aquí, igual les maten.
Sí, sí, sí. Oi, és molt important, perquè, clar, a més, la disposició del menjar, perquè el menjar es depositava a la taula. I, clar, no estava ben vist que si tu menjaves la taula, el rei li deia, escolta, rei, passa'm el plat de les croquetes. El que tocava davant del rei era pel rei i tu estaves en un cantó. Mm. Però, bromes a part, aquí s'hauria de seguir amb la màxima evangèlica, eh? Tu t'havies de posar al darrer lloc, aviam si et cridàvem per anar cap al primer, no fos que si et processis cap als primers, et traiessin i t'enviessin al fons. Sí.
El parament de la taula tenia que sonar, no?
Estava també normat, eh? És molt divertit, això. Hi havia el llibre d'instruccions sobre els oficis i sobre els paraments.
És a dir, el camarer, l'ofici de camarer ja ve de lluny.
Sí, i complicat, eh? I de més, amb jerarquies. Pensa també que no hi havia forquilles.
Ah, no, era amb els dàtils que s'anava, no?
Era la cullera i els dàtils i els ganivets. Els ganivets feien la funció de forquilla. I els tovallons, que no eren tals tovallons, però també ajudaven, eh? I el pa, i... O sigui que, clar, hi havia d'haver ordre, perquè si no el desordre podia ser de categoria...
Els entremesos sempre s'han caracteritzat per una gran diversitat de components. O sigui, els entremesos venen d'aquestes taules, no podem dir, pràcticament?
Sí, sí, i de la necessitat de la diversitat.
Ja.
Això de primer plat i segon plat era pobre, eh? I, en canvi, una taula plena d'entremesos, això... El valor dels entremesos i el valor de la diversitat i el compartir el redescobreix el Ferran Adrià. És molt interessant. El Ferran té un llibre, un dels primers, ara no recordo el nom, que és un tractat sobre la innovació de menjar i de la innovació de treballar, eh?
La decoració de l'espai sempre ha sigut segons la butxaca. O sigui, si el rei era ric, vull dir, es veia que hi havia peles, per entendre'ns. Però si el rei no era ric, es veia pobresa a Palau, no? Segons aquesta teoria.
Hi ha un tema que a mi m'agradaria afegir. És a dir, una cosa és la riquesa que podia exhibir i l'altra la capacitat d'organització.
Ja. Yeah.
I tu no montes un espectacle com el que va muntar el Betel a França, eh?
Sí.
Sinó disposes d'un ecosistema, diríem avui, una mica pedant, no? Però si tu no tens els artesans, no tens els artistes, no tens la gent, i tu no tens l'hàbit, eh? Això es veu a les bodes avui. Si tu agafes un bon càtering, pots muntar un espectacle extraordinari. Si el càtering no és gran cosa, doncs imagina que tu estàs en un lloc que no hi ha ni càterings. Què montes? Home, montes una boda bé i la gent es pot fer un gran tiberi, passar-s'ho bomba, però no assombres a ningú.
Yeah.
Per tant, el que et deia abans, muntar un gran banquet era una demostració de la capacitat del territori.
Ja.
Eh?
Yeah. El Renaixement donava molta importància a la taula, no? És fins aquí que es dona més importància a la taula o ja ve d'antiga, o ve de més antic?
Depèn dels indrets. Però el Renaixement és una creació mediterrània on els italians tenen un gran protagonisme i, efectivament,
El llibre del Coc és el primer llibre imprès a la península Ibèrica, no?, sobre aquesta matèria.
Efectivament, sí. Fins ara, tots els llibres, fins aquest moment, tots els llibres eren manuscrits i si n'hi havia més d'un, vol dir que eren còpies del primer. I aquestes còpies no es feien amb una intenció de reproduir exactament el primer. Eh? No és que tu tinguessis un conjunt de copistes, com podia ser amb la Bíblia, amb els llibres de cuina. Molts dels que el reproduïen eren cuiners, que sorprèn que sapiguessin llegir i escriure.
Però és una de les preguntes que et volia fer, amb la mà d'analfabetos que hi havia.
Doncs no. Els cuiners de gran categoria d'aquell moment eren gent il·lustrada i aquests doncs hi afegien coses, i això es veu amb les taques dels llibres aquests. Eren llibres que els feien servir i el llibre utilitzats a la cuina, clar. Ja diu, això és una taca d'òxid. Diu, no, això és una taca del suc de cigrons. Bueno, cigrons, no, en aquell moment no n'hi havia, Però...
Sí. I després, la salsa de pago tindria que ser cara, no? Hi ha una salsa que se'n diu de pago?
Ah, no, això és una broma, sí. No està mal, se m'havia corregut. Era la salsa més famosa que hi havia. Penseu que... Els estofats, O sigui, el que era fet ja amb la salsa, sí? O sigui, que no s'hi afegia la salsa després, sinó que es condimentava i dels jus de la carn o del peix en sortia una salsa i la pròpia salsa tenia personalitat. Molt sovint es deia a la moresca.
A la moresca.
En canvi, el que era pròpiament, Després això ja es va barrejar i va desaparèixer aquesta distinció pròpiament del moment, era les coses fetes a l'as rostides, a l'as, no el rostit català amb el sofregit, etc. No. I una salsa. I, per tant, d'aquí la importància de les salses. Hi havia capítols dedicats a les salses, perquè les salses és el que canviaven el plat.
El llibre del Coca el va escriure el mestre Robert, no? Hem d'entendre?
Aquí podríem... El llibre em fa una disquisició notable, però els que vam treballar amb el llibre, el Joan Samaranc, Santanac, el Joan Santanac, el Toni Massaners, el Toni Riera i d'altres col·laboradors, vam tenir moltes discussions sobre el tema. La primera, perquè en català... Primer, saber si era català o no, ja és una... És una discussió perquè diu el llibre castellà, que és la traducció del català, que segurament després em faràs preguntes, diu Ruperto, i en català el mestre Robert. El llibre està escrit en català i era el cuiner d'en Ferran, i per tant d'una corn catalanoparlant. I si tu llegeixes i te'n vas a Wikipedia, per exemple, i busques Ruperto i busques Roberto... Són dos noms diferents.
Jo tota la vida, jo ho he entès
no,
així,
Sí, no és el mateix, No és una traducció que en català es digui Robert i en castellà es digui Ruperto. Jo crec que és impossible que no existís, perquè quan s'edita el llibre, tot plegat feia 20 anys que s'havia mort el rei Ferran, per tant, hi havia coetanis. I a l'haver-hi coetanis, ningú hauria acceptat, precisament havent-hi després diverses edicions, moltes edicions, reedicions, que s'inventés l'editor, el nom d'una persona. Podria ser, però és molt poc probable que existís el mestre Robert, que fos el cuiner del rei, però que ell no hagués editat el llibre, eh? I hagués col·laborat, hagués explicat alguna recepta i s'hagués fet un recull de receptes catalanes, franceses i italianes i s'hi posés el nom de mestre Robert. Perquè... És improbable, eh? Per tant, crec que existia.
Sí, sí. Per què l'oposició entre Carnal i Quaresma? Perquè les menges del Carnal quines eren?
No ho sé. Mira, aquesta és una pregunta que no la sé respondre.
Bueno, no passa res, tu.
Bueno, fins ara anava per matrícula.
I tant, no, ja te l'anava a donar, eh?
No, ara ja.
Les polles vols dir el pollastre, no?
Sí.
Les polles era el pollastre.
Sí.
I per què es respectaven tant les hores durant la Quaresma, les hores?
Per què respectaven tant?
Les hores, vull dir, hi havia de 4 a 6 s'ha de fer això, de 6 a 7 s'ha de fer allò de...
Bueno, els convents estaven molt normats així, eh?
Ah, bueno, qüestió de més aviat religiosa, en tot cas.
Sí, sí, sí. Hi ha els convents, ara que farem els llibres de la segona època de l'edat moderna, i que, per tant, gairebé tots són llibres de convents, és sorprenent, eh? És extraordinari, especialment els cartoixans.
Ja.
Per tant... A les 6 passa això, a les 7 passa no sé què, a les 8 passa no sé quantos, i els dies de Quaresma no sols estaven indicades les hores per la feina que havien d'anar fent, sinó també les menges.
Yeah.
I conforme... Passa com Hisenda, no? Hisenda diu una normativa, la gent se la salta per un cantó i per l'altre, i al cap d'un any fa una normativa per evitar que se la saltin. Doncs aquí els frares també se saltaven la normativa i cada vegada es feia més complerta perquè no s'escapés ningú de l'ordre. Els ous què són? Carn o peix? Sí, la llet què és? Home, és de la vaca, per tant, és carn, no, la llet, etc. Llavors, esclar, això introdueix... Podem posar amb un menjar de peix o unes verdures una mica de caldo de carn? I la normativa va siguent molt estricta i es va ampliant fins a fer una normativa feixuga.
Parles de la llamprea. La llamprea, l'amprea en castellà, no? Havia sigut sempre un plat gallego, no, això?
Sí, perquè els rius gallecs, més caudalosos, amb unes temperatures més adequades. Però pensa que hi havia silurs a l'Ebre, eh? I ara per feina es trobes una carpa. Per tant, els rius eren molt més naturals.
Ja, portaven peixos.
I portaven peixos de tota mena, eh? Sí, sí.
Sortia la necessitat d'aconseguir textures fines gràcies al filtratge. Què vols dir? Que filtraven les salses
sí,
i feien
clar.
Totes aquestes coses?
Clar, això és molt important, eh? O sigui, avui dia la sanitat a nosaltres ja ens ve donada.
Ja.
Finalment, el que t'arriba ja ni hi penses. Però en aquell moment era molt important, eh?
La llet d'ametlles ve de lluny, no?
Sí. Això va arribar fins i tot gairebé als nostres dies. Als nostres segur, però vull dir, gairebé fins als 80 se seguia prenent llet d'ametlles.
Sí, jo ho recordo a casa meva, també.
Doncs jo igual, eh? I la llet d'ametlla tenia un gran prestigi. Un substitutiu, perquè, a més, era molt més estable.
Ja. Yeah.
En canvi, la llet, pues, home, ja ho sabem, no?
S'havia de fer molt bé, s'havia de llançar la que sobrava,
sí,
perquè no s'havia de poder
però,
aprofitar.
Però, bueno, llances la bullien i feien...
Plats per malalts, estofats de gallina i moltó, tòrtora destilada. Com es fa una tòrtora destilada, tu?
Això deu ser allò que es feia molt, que és premsar.
Ja.
Yeah. Suposo, eh? Es premsar per treure el jus, els sucs, i després donar-los als malalts. Se suposa que els malalts obtenien l'aliment i, en canvi, no se'ls hi provocava la feina a la panxa d'haver-ho de digerir, eh?
Ja. La doctrina del tallar, això sí que és tot un art. Bueno, i tu, que estàs en el món de l'hostaleria, saber tallar és vital.
Però s'ha perdut molt.
Què dius?
Molt, perquè ve tot tallat.
Ah,
clar, o sigui, tu, fixa't que hi havia llibres dedicats sencers, l'art decisòria, no?, dedicats a tallar, perquè en funció de com tallaves, les coses eren millors o pitjors. Costava més de fer, fins i tot la carn, però això ve tot fet, això s'ha perdut.
L'ofici de majordom té que ser tan antic com el de cuiner, no?
Com dèiem, hi ha en el llibre hi ha un capítol dedicat a les feines que estaven normades. I el majordom, o el tipus de majordom, que n'hi havia diversos, estaven completament indicat el que havien de fer i el que havien de deixar de fer. També s'ha de pensar tot el tema de la neteja i el tema de guardar i de purificar. És a dir, avui dia, escolta, arribes, vas a una botiga, compres uns pantalons, te'ls poses, els envies, els fiques a la rentadora, després de la rentadora a la secadora, en fi, tot això, hi havia darrere gent que ho havia d'anar fent i vigilant i cosir, etcètera.
Salsa bullida. Quina angúnia, no? Com es podia bullir una salsa, tu?
Vas dir que ja ho està, no? Sí. Seria rebullida.
Yeah. Escolta, el jarret què és? Perquè ho entenguem tots. Perquè jo moltes vegades veig jarret, sé que és carn, però...
És un estofat amb un determinat tipus de tall.
Ah, tallat d'una manera de... Vale.
Bueno, tallat o d'una peça determinada, És una peça determinada, el garró, el jarret...
El garró ara sí que ja sé el que és, Gallina armada, sembla que fos més apreciada que la gallina i que el pollastre. Quina diferència hi ha amb la gallina armada?
No ho sé, tampoc. La gallina armada fa por, no?
Sí.
Fa por, sembla uns dibuixos animats.
Que te la menges i t'exploti la boca, no?
Sí.
Bueno, doncs molt bé. Ah, sí, abans, per acabar, explica'ns què era la llet mal cuita.
Tampoc ho sé.
Com que no ho saps?
No, ara ja estic a punt de suspendre, no? Ja
no,
veig.
No. Bueno, doncs fins aquí. És un llibre de la col·lecció de receptaris històrics de la cuina catalana, el que ens té acostumats el Paco Soler Parellada, com un dels més grans estudiosos de la història de la cuina i dels més grans restauradors. Propietari, cap de cuina, cuina i protocol de les Set Portes. Llegiu el llibre del Coc, del mestre Robert. Posat en marxa fa 700 anys. I després el Paco de Parellada l'ha tornat a posar en marxa. Aneu a les Set Portes, aneu a casa del Paco Parellada. És tot d'en somni. Gràcies per sentir-nos, per seguir-nos.
Gràcies a vosaltres.
Heu escoltat Accent, un programa amb el patrocini de la Fundació Bancària La Caixa i Saba Aparcaments.